Tinc una crosta, però vull saber què hi ha sota. L'he anat retirant poc a poc, des d'un extrem, amb molta cura, però també amb les ganes de resoldre l'enigma. Després d'una tasca pràcticament artesana, ha quedat al descobert què amagava. En lloc de trobar-hi una pell rosada, centenars de cucs se m'estan menjant per dins. Si no m'hagués tret la crosta, mai no ho hauria sabut.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Per fi recuperem una de les nostres diades preferides amb el mateix toc que abans de la pandèmia. El Sant Jordi arriba aquest any amb més publicacions fantàstiques en català que mai, amb títols ben potents i amb moltes ganes de passejar-los pel carrer. Des del Quimèric volem viure aquesta festa per partida doble. D'una banda, al programa d'avui recollirem algunes de les recomanacions fantàstiques de llibreters i bibliotecàries i aprofitarem per fer les nostres i explicar-vos els llibres que ens han marcat al llarg de la nostra vida. A més, entrevistarem una de les autores del moment, Roser Cabré-Bardiell, que acaba de treure la seva primera novel·la a Iowa, després d'haver-se guanyat els lectors en antologies de relats fantàstics. D'altra banda, la setmana que ve, sí, la setmana que ve, podreu escoltar un especial Sant Jordi gravat a peu de carrer, justament al costat de la taula de firmes d'autors de Gigamesh, la meca dels friquis, el mateix 23 d'abril. Aquest pretén ser el nostre homenatge al dia en què portar una bossa plena de llibres amb olor a nou és normal i està acceptat. És el que donarà de si el 17è Quimèric d'aquesta temporada que fem possible amb la Marina Tovella i l'Iker Mons a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
La recomanació del Quimèric.
I avui comencem el programa fent un paquet de recomanacions, però basant-nos en les lectures que ens han marcat al llarg dels anys. No sé per on podem començar, però crec que podríem començar pels nostres orígens, de com hem entrat diferent cada un de nosaltres en la lectura. I a mi m'agradaria parlar del primer cop que vaig entrar en una biblioteca.
Vale. Ostres, va.
Perquè em va marcar... Bé, així m'he quedat. Així m'he quedat.
Ostres.
Marcada. No sé quina edat tenia, era molt petita, anava amb el meu pare i em va dir, mira, això és una biblioteca, no? I a més, no era una biblioteca com les d'ara, molt grans, espectaculars, amb molta llum, sinó la típica biblioteca petita de poble amb aquells fanalets verds que només feien llum a una rodoneta de la taula, amb aquella bibliotecària amb el monyo apretat i les ulleres i que anava fent xxxt constantment, saps? I clar, el meu pare em va dir, pots agafar el llibre que vulguis d'aquí i el pots llegir. El pots emportar a casa i el pots llegir. I clar, jo va ser com... gratis? Va dir, sí, sí, però pots tornar aquest llibre. O sigui, l'has de tornar, però vaja, que sí que el pots llegir. I clar, a mi se'm va obrir un món nou, perquè vaig veure que hi havia molts llibres per llegir, tenia un món nou davant i ho podia fer gratis, no? Que clar, al final, quan ets petit i amb una família doncs, que no té gaire recursos, doncs aquest tema doncs, és molt important. Llavors, vaig llegir molts llibres des d'aquell primer moment a la biblioteca fins la meva adolescència. Tinc molt bons records d'alguns estius en què anava a la biblioteca a agafar 10 o 12 llibres, em passava les nits llegint quan tothom estava dormint i després els tornava i tornava a agafar una altra tanda, no? I hi ha diferents llibres d'aquella etapa que m'han marcat i que no he rellegit, per tant no sé si m'agradarien ara, però m'agradaria parlar-ne per si hi ha algú que ens està escoltant i té ganes d'entrar i no els coneix, doncs potser fem un favor a l'audiència. Començaré per L'esquelet de la balena i La fàbrica de mentides, tots dos del David Cirici.
Aquest nom sona.
Doncs a la meva generació, algun, em sembla que era L'esquelet de la balena, va arribar a ser llibre obligatori a... no sé si a l'ESO o a primària. Són llibres molt orientats a nens.
Interessant.
Els poso junts perquè tenen una temàtica molt similar. Giren a l'entorn de l'impacte que pot tenir la realitat virtual en la vida de les persones, especialment en els nens. Estem parlant d'un moment que no hi havia internet, eh? Vull dir...
Fixa't.
Era una cosa molt futurista, això de la realitat virtual. Res a veure...
Clar, és veritat. Quan tu eres petita, clar, d'això fa un munt d'anys, ja.
Clar, perquè és una vella decrèpita, no?
Home,
és el que vols dir, no?
Us dic que no existien ni els mòbils ni internet. Jo crec que amb això ja us podeu fer una mica la idea de com era la infantesa de la meva generació. Era una mica trista, no?
Una tortura, clar.
Era una infantesa més salvatge, més física, sí, no? D'estar al carrer, no? De jugar i barallar-te amb la gent, aquestes coses, no? Llavors, un altre paquet de llibres que em va impactar molt i que crec que compartim amb la Marina és la trilogia de La boira, del Carlos Ruiz Zafón.
Oh.
En aquest cas hi vaig entrar ja a primer o segon d'ESO, perquè a la biblioteca del meu institut tenien tota la col·lecció de Periscopi, que eren llibres petitons i tots amb punt fantàstic, no? Uh-huh. I llavors em va agradar molt Les llums de setembre i El príncep de la boira, em van sorprendre moltíssim, uh-huh. i em van encantar els finals apoteòsics, o sigui, uh-huh. eren finals del que diem de llum i color, de pum, pam, oh, quina sorpresa, yeah. oh! I això em va encantar, i llavors a les llibres posteriors de Ruiz Zafón, a Marina no, perquè també el final és apoteòsic, no? Però...
Sí, això anava a dir jo, que a mi el que m'ha marcat va ser Marina.
Clar, home, justament, pel Marina, nom, no?
No va ser pel nom.
Home, és un gran llibre, jo el vaig llegir ja de més grandeta, sí. però em va agradar molt també.
A mi més per l'estil d'escriptura, perquè hi ha llibres que és com que et captiven, no? Com que mm-hmm. et fiques dins de la història i la manera de narrar-ho tot, no sé...
Després, no sé. Clar, quan va treure ja L'ombra del vent, uh-huh. a mi aquell primer em va agradar, però els altres tres llibres que van venir després, a mi... Perquè espera aquell element fantàstic, yeah. Intenta fer-ho tot com més realista...
No m'ho he llegit.
I no té un final apoteòsic. I a mi el que m'agradava de Ruiz Zafón era els finals apoteòsics, clar. Aquells de quedar-te amb la boca oberta, de dir, buah, i de visualitzar una escena superpotent, no? Perquè...
Sí, 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 són molt visuals.
Sí. I jo tinc gravat tant el final del Príncep de la Boira com Les llums de setembre i el recordo amb molt d'afecte perquè, no sé, recordo haver flipat amb aquells llibres. I quan no sabia, clar, en aquella època, torno a insistir, no hi havia ni internet. Vull dir, jo què sabia que era Carlos Ruiz Zafón, saps? O sigui, no ho saps, vull dir, no li poses cara, no li poses nom no. i l'únic que tens és el llibre que tens allà a la biblioteca. Uh-huh. Per tant, tot el que va venir després va ser una mica sobrevingut i quan vaig veure en un catàleg de llibres... que treia L'ombra del vent, va ser com, és el de Príncep sí, de la Boira, sí. no? Claro. I clar, jo vaig entrar allà, però amb molta passió, perquè era com seguir el fil d'un autor que m'agradava molt. I llavors, l'última recomanació que volia fer de la meva adolescència és La matèria obscura, de Philip Pullman, que uh-huh. ja n'hem parlat en algun altre programa.
Sí, me suena, no sé por qué, pero tengo como visiones de Vietnam.
Em va fascinar la seva protagonista, la Lyra, és un personatge molt fort, molt potent, m'agradaria ser com ella, i era un bon referent en què emmirallar-se, no? De dir, jo sí. vull ser aquesta persona uh-huh. tan, amb tanta iniciativa, tan forta, tan valenta, tan independent, llavors era un model a seguir, comparable a l'Aila dels Fills de la Terra, que no sé si l'heu llegit.
Sí, també me l'he llegit.
Uh-huh. És un personatge que dius, ostres, l'Aila és brutal, no? És, el kit, no? de tota la saga.
És independent i és com que segueix les seves idees, tot i que tothom estigui en contra
Exacte,
seva.
Encara que sigui una marginada social, no?
Literalment.
Llavors, sí, les dues tenen això en comú.
Uau, ets literalment tu, Karen, madre meva.
Perquè he seguit els seus passos al peu de la lletra. De La matèria obscura, jo he de dir que vaig plorar molt amb el final. Molt. O sigui, uh-huh. em va traumatitzar d'una manera bastant heavy.
I és dels teus preferits, eh?
Perquè m'agrada molt això de patir i m'agrada que m'emocioni. Llavors, no sé, és una trilogia, com deia, i el primer llibre potser és més lent i perquè és molt de context i no passa en gran cosa, però La daga i El llargavistes d'ambre és com... Uau! Uh-huh. Vull dir que... No sé ara si els tornaria a trobar igual d'apassionants, però en aquell moment em van agradar molt.
Jo crec que Marina me'l podria tornar a llegir i m'encantaria.
I t'agradaria.
Sí, Marina, perquè m'he llegit dues vegades, amb anys de diferència, i m'ha encantat com el primer cop. Mm. Però perquè també és una novel·la molt, molt adulta igual, no?
Sí, bastant més que les altres que he dit, però vaja. Mm-hmm. Doncs anem amb les recomanacions de l'Iker. Com va ser el teu inici a la literatura, Iker?
Ostres, doncs tortuós, perquè jo vaig començar a llegir tardíament. És a dir, jo vaig començar més al món fantàstic, uh-huh. als videojocs. Soc una persona de videojocs.
No tens gaire pinta, de gamer.
No, tradició del meu germà, eh? Ell tampoc té pinta, és més l'actor, de fet. Uh-huh. I jo vaig abraçar aquesta etapa de llegir en qualitat... Gràcies a dues col·laboradores d'aquest programa, la Karen, la Carme i la Sarai...
Que després escoltarem que, les recomanacions.
Exacte, que de fet, gràcies a elles, ens vam conèixer tu i jo.
Sí, aquí l'audiència jo li he de dir que l'Iker el conec des que ell tenia 13 anys.
I jo no tenia consciència d'aquesta...
I clar, el vaig veure un nano super ultramotivat, amb unes inquietuds brutals, i vaig dir, aquest ens tornarem a veure, segur.
I mira, fitxant aquí. Becaris,
i aquí estem.
Fitxant becaris des dels 13 anys.
Explotar becaris.
Exacte, això m'agrada més. No, home, no.
I... No existia el quimèric, encara, vull dir... per si de cas, que quedi clar.
Es va crear per mi. Tot s'ha de dir. Total, que jo vaig començar a apreciar la literatura fantàstica més o menys a partir de batxillerat, tardíament. I de fet, el primer llibre que volia recomanar, o més ben dit, la primera trilogia que voldria recomanar és... Els guardians de la ciutadella de Laura Gallego.
Laura
que
Gallego.
La podeu conèixer per Les memòries d'Idun, que és una de les seves obres més reconegudes, però jo vaig començar amb El bestiari de l'Axlin, en català, el primer llibre que vaig llegir de la trilogia, i ostres, em va encantar, em va encantar. És, bàsicament és un món totalment devastat per monstres, on cada regió està habitada per molt poca gent, que està ficada dintre de poblets amurallats, i la gràcia de tot això és que cada monstre té la seva particularitat, té el seu punt dèbil, no? Uh-huh. I cada poble té les seves, els seus petits remeis per fer front a aquests monstres. Que si envoltellar el llit amb menta, amb sal, amb plomes de pollastre, que si embadurnar les fulles de la falç amb sang de porc. Uh-huh. Coses molt estranyes que, de fet, això és el que li agrada a l'Axlin, perquè ella és una lectora empedernida, és escriptora, i vol escriure un llibre, un bestiari, on recollir tota la informació d'aquests monstres i poder acabar amb ells. Mm-hmm. I aquesta és el primer llibre que em va enamorar. I després el segueixen dos llibres impressionants, que no diré més, perquè si teniu curiositat, és molt bona lectura, molt bon regal per Sant Jordi, El bestiari de l'Axlin, dels guardians de la ciutadella. Laura Gallego escriu molt bé.
Molt bé. Tenies una altra recomanació.
Canviem completament de terç.
És que, clar, no estàvem parlant perquè estàvem ballant amb la música, eh?
Li hem de dir... Això per la ràdio no queda molt bé.
Més que perquè els oients diran que els hi passa aquests que no diuen res.
Estàvem ballant.
Ens deixem portar.
Doncs, Ready Player One, de Ernest Cline. El nom sonarà més bé per l'adaptació cinematogràfica que va fer Spielberg de Ready Player One.
Jo tinc una cosa, jo he llegit el llibre i no he vist la pel·li.
Què?
Jo al revés.
A mi em va agradar molt el llibre. Em feia molta mandra perquè jo no sóc especialment jugadora de videojocs i pensava, no t'agradarà.
No,
és molt dinàmic,
sí.
És molt... Clar, potser les referències me les perdo, però es pot llegir sense tenir-les. Vull dir que això és l'important.
Jo he de dir que em vaig enfrontar a aquest llibre sabent que no és la meva generació i que la meitat de les referències arcade de videojocs no les entendré. Però el vaig gaudir moltíssim. I és que la història tracta... A banda, és una oda dels videojocs. Una oda dels videojocs recreatius, arcade de tota la vida, l'Adventure, el Pac-Man, el Super War, no? Són tots aquests videojocs que acompanyen el personatge, que és el Parsival, a Oasis, que és una espècie de metavers de realitat virtual que va crear un geni, el James Halliday, i aquest senyor va decidir, abans de morir, posar un ou de Pasqua, que és un secret. Uh-huh. Bàsicament era una gincana, una sèrie de proves per demostrar qui era digne d'heretar aquest multivers, que era una màquina de fer calés. Per tant, la pel·lícula està molt bé, està molt divertida, molt guai, és una espectacularitat, però he de dir, topicazo, el llibre és millor.
No sé, a mi el llibre m'ha agradat molt, ja t'ho dic, que no he vist la pel·lícula, però...
Però és que el llibre fa una cosa, explora coses molt...
La gincana, les proves de la gincana canvien, no?
Sí, no només canvien les proves de la gincana, sinó que s'obvien moltes coses. I mort...
Com és normal, sempre.
Clar, i molta d'aquesta part psicològica i física, que les conseqüències que té viure en aquestes circumstàncies es perden a la pel·lícula. I aquí no, i aquí el senyor Ernest Cline fa molt d'èmfasi i la veritat és que va plantejar una distopia espectacular.
A mi em va agradar més del que m'esperava. I ara anem amb un clàssic.
Sí, saltem d'una distopia a una altra i sí, és un classicazo. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Mira, jo em vaig enfrontar a aquest llibre a batxillerat. arran d'una classe de filosofia de distopies que vam fer i dic, m'ha picat l'ullet aquest, Fahrenheit 451, 1984 també. I Un món feliç.
Doncs vaig els clàssics.
Clar, un curs intens,
Els clàssics. Sí, 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 vaig agafar els tres.
Eren els profes que teníeu volien que us convertíssiu al friquisme.
La cosa és completament optatiu, Vaig ser l'únic que els va llegir.
Donaven nota, no?
No.
Empollon!
Bueno, gràcies, però els vaig gaudir moltíssim, i sobretot Fahrenheit 451, perquè, no sé, em va mirallar una mica la història. Em va semblar bastant curiosa, tot i ser una mica complicada d'entendre i de llegir, sí, perquè és veritat que és farragosa, però em va agradar. La història narra, pels qui no ho sàpiguen, és un bomber. Un bomber que no es dedica a apagar focs, sinó a encendre'ls. Bàsicament, en
a cremar aquesta... llibres.
A cremar llibres, exacte. En aquesta societat incineren llibres. Per què? Per respectar o per establir l'statu quo, no? Perquè els llibres són, doncs, el dimoni.
Anem a les recomanacions de la Marina. Tu com vas entrar a la literatura, Marina?
Doncs gràcies a la meva mare. O sigui, jo tinc el record de la meva mare llegint Harry Potter 48 hores perfectament, de no dinar, en plan, les 5 de la tarda, mama, ¿no vienes a comer?
M'encanta la teva mare.
O sigui, literal, aquesta és la imatge que el meu germà i jo teníem de la meva mare sense dinar, només per llegir. Llavors, clar, nosaltres vam començar a llegir Harry Potter, que jo em vaig acabar els llibres amb 12 anys, que són tots xacos, Però amb 12 anys ja me'ls havia llegit tots.
Com ha de ser.
I després una altra anècdota que tinc és que la meva mare està molt obsessionada amb la lectura. Llavors, cada estiu...
Ho diu amb vergonya?
No, amb vergonya no. Amb gràcia, no? Perquè no coneixes a gent com que estigui tan així... Com que li apassioni tant, no?
Sí.
Bueno, com ha dit la Karen, també cada estiu agafàvem llibres per anar-nos de vacances. Llavors, cada finals de juliol ens plantàvem amb tres maletes, no motxilles, maletes.
Maletes.
Perquè, clar, a la biblioteca et deixen un límit de 30 llibres per persona.
Ostres.
Crec que ara són menys.
Ostres.
Més o menys, però
que ara són
10. No són.
Crec que ara són 10.
No, perquè jo continuo anant. 10 no són. Som com... 20, a lo millor. Clar, les maletes plenes, el meu germà, 20 llibres, la meva mare, 20 llibres, i ens els acabàvem, No era per emportar-nos, per passejar-nos una
per
mica...
Per decorar, no,
el
no.
El Roger ha fet una cara.
Està flipant el Roger, està fent unes cares.
Però és que és literal. I clar, al final això és una cosa tan extravagant que es converteix en tradició i que ho gaudim moltíssim. Jo ara més, perquè el meu germà ara està més en la zona gamer i tal, però...
Ahí estamos, muy bien.
Sí, sí, tinc molt bon record d'això i per això estic aquí, bàsicament.
I quins llibres recordes amb afecte d'aquella època? Quins els vols recomanar?
Doncs mira, el primer que vaig pensar va ser Corazón de tinta, de Cornelia Funke, que no sé si us sona, però vam fer una pel·lícula el 2009. Us sona?
Em sona moltíssim, però no...
És bàsicament d'una noia que crec que és a la seva família, més bé, que tot el que escriuen doncs es converteix en realitat.
Ah.
En plan, escrius, doncs, de sobte va aparèixer un lleó amb ales i literalment apareix, i a ella no l'ataquen, però apareix, no?
De
I
sobte
no sé...
tenia una talla 95 de sostenidor.
Oh!
Bueno, qualsevol noia voldria.
Cadascú el que vol, cadascú el que vol, clar.
Bueno, eren una cosa, uns desitjos menys sexistes, a lo millor. I no sé, també, jo és que sóc molt de l'estil d'escriptura que m'impacti, no? I llavors aquest em va impactar molt. Després, el següent, que també... Jo espero que tots us soni. L'últim no us sonarà, jo crec, però el següent és Forastera, de Diana Gabaldon.
No em sona.
Outlander, que és la sèrie que estan fent ara a Netflix. Bueno, és una història romàntica, que igual no us agrada molt.
A mi m'agrada el romàntic, perdona.
I és de ficció.
A mi m'agrada molt el romàntic.
Estem descobrint moltes sorpreses de l'Iker últimament.
Prohibido creer en històries d'amor, és preciosa.
Pues sí.
A mi em va agradar molt.
Doncs aquesta és romàntica, però és ficció històrica, que pots dir, mira, estic llegint romàntica, però estic aprenent d'història.
Una bona excusa.
Llavors, és d'una noia que està caminant pel camp tranquil·lament i de sobte toca unes pedres que hi ha i viatja en el temps al 1734. I clar, arriba com en un... O sigui, es troba enmig d'una guerra de sobte. Ah, i la mira. Rapten en plan, tu què fas aquí tirada sola, una noia al 1700, què ha de fer sola, no? I clar, no sé, el que més m'agrada d'aquesta història és la història d'amor, perquè sento que és com molt sincera, que hi ha tocs tòxics, però sobretot és l'amor que es tenen entre els dos, el carinyo i el cuidat d'una amb l'altra, que penses que igual al 1700 això no ocorreix, però sí, i no sé, és com que t'agafa el cor i et dona una abraçada.
Oh.
Cinc temporades, eh? Té la punyetera sèrie.
Es gaudeixen molt.
Ho acabo de veure, eh? Outlander.
I són totxacos, totxacos. Que, bueno, aprens història, però són totxacos. I després, l'últim és Peggy Sue contra los invisibles. Que, clar, jo estava pensant, no vull posar de pel·lícules favorites, o sea, de llibres preferits, Harry Potter o coses així, així que vaig a parlar...
Tot i que a tots ens encanta Harry Potter.
Clar, clar, sí.
O sigui, sisplau, deixem-ho clar.
No l'hem comentat, però és literalment el meu preferit. Però, bueno... Aquest llibre és el primer llibre de terror, de por, que em vaig llegir i literalment em va marcar tant que és que encara ho recordo i tremolo. I és que no és per tant, o sigui, és com...
Maradal, no és per tant, eh?
No, però el meu germà se'l va llegir i va dir, Marina, és que no dona por, i jo en plan, doncs jo estic traumatitzada. Per què? Perquè és com... una noia que pot veure uns monstres que estan destruint la Terra, però ella és l'única persona que els pot veure.
Ostres, quin mal rotllo.
Ostres, quin mal rotllo, col·lega.
Clar, és que només això em crea com
la
moltíssima angoixa.
La premissa dona mal rotllo.
Sí. Dona molta angoixa. I també és com que tots els animals estan sent controlats per aquests monstres i es posen a com venjar-se de com els humans els han tractat.
Home, estem veient la portada i no sembla res del que estàs dient, eh?
No, i a sobre, no sé si
vull
són 150
pàgines. Vull dir que sembla una portada colorista,
pàgines.
En plan, sí. Guai, no?
Sí. Per això jo me'l vaig llegir, però sembla després...
Sembla afable. Em van enganyar.
Així és com s'ha d'ensenyar a llegir.
Doncs
enganyant,
sí.
No?
Exacte.
Ah. Aquest em va agradar molt, també, si us agrada una mica la por. És que segurament no us donarà por, però a mi em va donar i me'l vaig llegir amb 15 anys.
Ara no sé què fer, eh? El doncs, llegim o què?
Bueno,
el llegim per riure'ns d'ella.
Podem,
és el que va fer
ho podem,
germà,
bàsicament. Podem fer, Ho fem? Vinga, va.
No, que tinc una pila molt gran i no. Això seria...
No és molt, són 100 pàgines.
No, no és un bon motiu per burlar-se d'algú llegir un llibre.
Que és que sobre són 100 pàgines, l'altre dia, bueno, ahir el vaig obrir i la lletra és com Ariel 14. En plan, és que no ha de donar por, és per nens. Però...
Brutal. Vale.
Bueno, li haurem de donar una oportunitat.
Doncs sí. Vinga. Però va. Tenim altres recomanacions, però no les farem nosaltres.
Els experts.
A banda de les nostres recomanacions, també us volem acostar les dels nostres experts. Escoltem el Mario Prieto, de la llibreria Paes, la Cecília Picún, del Librerío de la Plata, el José Antonio, de Sabadell Còmics, i la Carme Ferrer i la Sarai Carrasco, de la Biblioteca Esteve Peluzzi, de Barberà.
Hola, sóc el Mario, de llibreria Paes. Mira, el que et recomano jo, sobretot, són les novetats d'Èpica, com per exemple l'autor Abercrombie, no sé si el coneixeu, que té un parell de trilogies. La primera, que és molt coneguda, que és La Voz de les Espades, i sobretot la segona, que és la que acaba de sortir el tercer, que és l'Era de la Locura. Val? Aquestes dues sèries són molt bones. Són dues trilogies molt reconegudes. I després, un altre autor de novel·la èpica que a mi m'agrada molt especialment, tens el Brandon Sanderson, no sé si el coneixeu, especialment la col·lecció de l'Arxivo de les Tormentes.
Les voy a recomendar un libro ilustrado. Se llama La curiosa librería, del creador japonés Shinsuke Yoshitake. ¿Qué es esta curiosa librería? Bueno, es una librería que está en un pueblito, en las afueras de un pueblito, y se trata de una librería especializada en libros sobre libros. De forma tal que cuando alguien entra y le pregunta al dueño si tiene un libro sobre determinado tema, él siempre responde, por supuesto, y va a la trastienda a buscar el que más convenga para el cliente. y los tiene dividido por secciones. Por ejemplo, están dos libros peculiares y dentro de ellos está Cómo cultivar un árbol escritor, los libros hechizados del mundo, los libros para dos o más lectores. Esto es muy curioso porque son libros que cuentan la mitad de una historia. Entonces, para saberla completa, tú tienes que unirte con otros lectores. Hay una parte que a mí me gusta especialmente y que se llama ¿Dónde acaban los libros? Y entonces aquí el autor habla que todo, por supuesto, ilustrado, que los libros que se caen a pedazos de tantas lecturas van al centro de reciclado de libros. Y allí se disgregan en sus componentes esenciales. Por ejemplo, el papel se recicla, el color y el texto van directo a la imprenta, el argumento va a la planta de descomposición. ¿Y qué es esta planta? Bueno, allí se le separan los sentimientos que contiene. Bueno, este es un libro precioso y me parece que leerlo y sorprenderse y entrar en la fantasía concentrada que tenemos en sus páginas es una fantástica celebración del Día del Libro. Y como también estamos siempre con los libreros, nos llegan pedidos, como en la librería Curiosa, libros para lectores que no leen o que no les gusta leer. Pues nosotros tenemos uno que es un clásico, es un libro de Ray Bradbury y se llama Un sonido atronador. Este libro habla sobre un viaje en el tiempo, que es una invitación que se le hace al protagonista del libro. El problema es que hay que tener mucho cuidado cuando se llega a ese lugar en el tiempo que elegimos, de no salirse o no hacer las cosas que no se recomiendan, porque se corre el riesgo de complicar mucho la existencia. Y dicen que aquí, con este libro, nace el concepto del efecto mariposa. Así que desde el Librerío de La Plata les hacemos estas dos recomendaciones.
Soy José Antonio de Sabadell Comics y para este San Jordi quería recomendaros una novedad reciente que encontraréis con facilidad en librerías. Lightfall, la última llama, de Tim Probert, publicado por HarperKids. Se trata de un cómic ambientado en un mundo medieval fantástico, protagonizado por dos personajes que se verán en la necesidad de emprender un viaje y recorrerlo. Se trata de Bea, una niña de aspecto humano que se ha criado con un mago que le ha enseñado a preparar pociones, y Kat, un aventurero fortachón de aspecto intimidador, pero muy bonachón y despreocupado. Los dos se lanzan a la aventura para encontrar al mago que crió a Bea, que ha tenido que marchar en una misteriosa misión. Y durante el camino se encontrarán con todo tipo de criaturas y personajes. Lo primero que llama la atención del cómic es el apartado gráfico, que parece sacado de una película de animación, con el autor recreándose especialmente en escenarios naturales y las criaturas fantásticas que pueblan este mundo. Es un cómic que no me extrañaría haber convertido en serie de animación y que de hecho nació como proyecto de animación para un cortometraje de Nickelodeon y que después Tim Probert ha decidido reconvertir en cómic, en una serie. El corto lo podréis encontrar en internet si buscáis The Ballad of Bea and Kat, la balada de Bea y Kat en inglés, y sirve muy bien para ver el tono del cómic. La serie de Lightfall es una serie prevista para 4 novelas gráficas y se podría colocar perfectamente al lado de series que ya hemos comentado en programas anteriores como Amulet o 5 Mundos. Es un TVO infantil, teóricamente para la franja de 8 a 12 años, pero que yo creo que puede disfrutar perfectamente un lector adulto que le interese el género fantástico y el cine de animación. Para mi gusto, es una de las novedades más interesantes de lo que llevamos de 2022.
Per Sant Jordi, sempre plenes les llibreries de novetats. Nosaltres, com a biblioteca, el que fem, d'alguna manera, és redescobrir títols que potser ja no trobes en una llibreria i que també van passar una mica desapercebuts. És el cas d'una novel·la fantàstica i deliciosa que es diu Ella i su gato i que nosaltres, la Sara i jo, volem recomanar-vos per aquest 23 d'abril.
Però abans d'explicar-vos de què va la cosa, hem de dir que cap animal va patir cap sofriment durant la narració d'aquest llibre, tot i que he de reconèixer que a mi em va fer plorar.
Però no és una novel·la per fer plorar, tot i que la Sara estigui més sensible. El cas és que és un llibre curtet de només 218 pàgines i que es pot tractar perfectament d'una esbandida mental entre llibres més seriosos o més gruixuts.
Aquesta obra va néixer el 1999 en forma de curt de 5 minutets. Després, el 2016, es va adaptar en un manga i ara, finalment, ja tenim aquesta novel·la deliciosa amb 4 històries lligades, amb narració a 8 veus, entre gats, gossos, persones i més enllà.
Ja només ens queda dir-vos que l'argument és el d'en Xavi, que és un gat enamorat de la seva humana, de la Miyu, que és una dona, la Miyu, que es troba més còmoda entre papers que no entre persones, i que també té una alumna, la Reina, que també té un gat. Bé, en fi, que univers femení, univers felí, i la nostra recomanació pel fantàstic de Ella y su gato.
Bé, ja veieu que recomanacions per tots els gustos. Hem de dir als lectors que compartim algunes de les recomanacions. Jo, per exemple, sí, l'Abercrombie, aquesta trilogia de l'era de la locura i aquest tercer llibre de la sabidoria de les multitudes. Recomano moltíssim. Si us agrada històries estil Juego de Tronos, però voleu una cosa agileta, que no tingui palla, que no sigui lenta... Perquè...
Això m'agrada, eh? Això m'agrada.
Juego de Tronos... I que, a més, té un punt de sarcasme i d'ironia molt interessant, l'Abercrombie.
Ja me l'has venut.
Jo us el recomano. Són llibres molt gruixuts, són 700 i pico pàgines,
aquí
però...
Aquí ja no me l'has venut, eh?
Però te'ls llegeixes molt ràpid perquè enganxa moltíssim.
Qui diria que t'agrada llegir, no, al final?
Sí, fíjate, ¿qué hago en este programa, no?
Ajá.
I tu què?
I tu, Marina, tenies una... havies llegit el Brandon Sanderson, no?
Sí, també de la recomanació del Mario, fixa't. O sigui, a les dues ens ha calat. Del,
sí, sí, sí.
Del Brandon
Sembla
Sanderson.
Sembla que va la nostra línia, eh?
Sí.
Que me'l vaig llegir aquest estiu perquè de sobte el vaig escoltar molt per xarxes i tal i també em va agradar molt. És com... de persones que tenen com superpoders però no els convencionals. Són diferents i la manera d'explicar-lo no és com tinc una varita i faig màgia, és diferent. Ho heu de llegir perquè està molt,
ell,
molt bé.
Ell explica el seu sistema de màgies, perquè és un sistema de màgies,
sí,
com màgies dures, és a dir, té les seves físiques. Es va buscar la idea de vull fer màgia però que tingui un sentit...
Una màgia de ciència-ficció, diguéssim.
Exacte.
Una màgia fantàstica.
Sí, correcte,
exacte,
no? En plan, no és un spell.
Corregeix-me si m'equivoco. Arxivo de les Tormentes és el que ingereixen metalls?
Sí, això mateix.
Okay.
Com que els metalls li donen màgia,
sí,
a certes persones.
Com que pots manipular la teva massa i viatjar grans distàncies saltant sobre una moneda o coses així. És bastant interessant.
És estrany.
I tu, Iker, comulgues més amb les teves mentores, no?
Sí, home, clar.
Amb la Carme i la Sarai.
De fet, me'l van recomanar fa poc i vaig dir, mira, l'he vist, me l'emporto. I el vaig llegir, ostres, em va agradar.
És veritat que fa plorar o no?
Sí, estic amb la Sarai. Va, jo vaig plorar una micona, no sóc un flojo. Un
poc, no diguis això.
Un poc sí,
dir.
Però, a veure, és bonica, la història. Efectivament, són 8 veus, és confós a vegades, però... És...
No, que això quan ha dit 8 veus ha sigut com...
Són 8 veus, ja.
I a sobre que són animals, no ha dit?
Sí.
Persones i animals, no?
Sí. Uh-huh. S'intercalen. Primer parla la persona i després l'animal, i així. És confós, però no tant, és llegible. Jo el vaig gaudir, vaig plorar i estic amb tu, Sarai. És bonic, és molt bonic.
Molt bé. Doncs ara hem fet les nostres recomanacions i hem escoltat les recomanacions dels nostres experts, però anem a profunditzar en un dels llibres que segur que serà entre els més venuts entre els amants del fantàstic.
Eso, dilo.
Que és Iowa, i avui tenim aquí la seva autora, la Roser Cabré Bardiell.
L'entrevista.
Vam llegir el relat La llevadora dins d'Extraordinàries i vam tenir clar que el seu nom el tornaríem a sentir. Vam llegir L'horitzó dins de Barcelona 2059 i es va confirmar que tenia molt a explicar. Estem parlant de Roser Cabré Bardiell, que per fi ens arriba amb la seva primera novel·la, Iowa, publicada per Males Herbes. En aquesta esperada obra descobrim una nova veu d'aquesta autora barcelonina, però manté la seva capacitat per captivar el lector des del dolor dels seus personatges. Avui en volem parlar amb ella, Roser Cabré Bardiell, benvinguda al Quimèric.
Bon vespre i moltes gràcies.
Què t'ha portat a escriure Iowa després d'aquest historial de relats de gènere fantàstic que hem anat col·leccionant?
És que, de fet, Iowa és prèvia a La llevadora i és prèvia a tots els relats.
Ah?
Sí. Iowa ho vaig escriure el 2015-2016 I aleshores l'única cosa que havia fet era un conte que es diu Les tripaventres, que és en el primer Crip Show, en el primer recull de relats de males herbes de Crip Show, va sortir, era un concurs que feien, jo m'hi vaig presentar amb Les tripaventres, va sortir. Però mentrestant jo havia anat escrivint a Iowa. Llavors a Iowa és prèvia a tot això. I el que m'hi porta és, jo suposo, que és una idea, una història original, que de fet també d'encara de més abans, del 2013, és una història, és una mica cutre, perdoneu, però estava jo en una festa i hi havia una noia americana i una noia americana que era d'Iowa. I va ser 5 minuts de conversa i simplement em va parlar dels pallers d'Iowa. Però ho feia amb uns ulls molt oberts.
Li agradava el seu lloc d'origen,
sí.
No?
I no sé, és una tonteria, però a vegades, no? Et demanen d'on venen les coses i no t'ho saps explicar, però a mi em va quedar aquella conversa, em va quedar Iowa dins del cap i vaig anar creant una història a partir d'aquí. Però és prèvia als relats.
I tu has estat físicament a Iowa o no?
Sí.
Quan? De fet, abans o després de començar la novel·la?
No, bueno, és que aquest és el tema. Jo, el 2013, conec aquesta noia, amb aquesta festa que et dic, la idea és com si posa, és la, no, la metàfora de la llavor, ja la tens a dins. El 2014, jo estic a Nova York, que no és Iowa, i una amiga, molt amiga, a qui jo, de fet, dedico a Iowa, em diu, escriu, vull dir, creu-t'ho, fes-ho, escriu. El 2015 me'n vaig a Iowa i em passo l'estiu, o sigui, teòricament me n'hi vaig ja amb una cosa molt escrita, el que jo considero que és Iowa, i me'n vaig sola a escriure o acabar-ho d'escriure. Doncs el tercer dia de ser a Iowa decideixo que allò que he escrit no val res.
Ostres,
i, sí.
Perquè canvia la teva percepció al veure Iowa en persona.
No sé si és la percepció o és com la de cop la vulnerabilitat de ser sola en silenci, tot això ressona molt a Iowa, muda, sense parlar amb ningú tot el dia, jo sóc una persona força extrovertida i allà em tenco, no vull conèixer ningú, no vull fer amics, la gent em parla i jo sóc ultraesquerpa, cosa que no sóc mai, fujo de la gent per estar amb mi i escriure. Però aquest forçar-ho poder revela contra meu i el que jo tinc allà davant no m'agrada, no em funciona, no em parla, no em diu res. Aleshores, què faig? Ho cremo. Metafòricament, ho cremo i em dedico a estar tot el temps que jo havia previst estar allà, a més que jo m'havia agafat una excedència de la feina, ho havia venut tota la moto molt ben venuda que m'anava a escriure una novel·la, em dedico a passejar. Passejar, caminar, vagar, divagar, no fer absolutament res.
Carai.
Que sigui escriure. Llegeixo, això sí. Iowa, és una cosa que sorprèn una mica la gent. Iowa City té un dels campus més potents a nivell d'escriptura creativa dels Estats Units.
Ah.
Entre d'altres, sí, hi ha passat, per exemple, Kurt Vonnegut, és un dels personatges que hi passa. Aleshores, tenen una cosa als estius que es diu com festival literari que està obert com a gent de tot arreu, no? I jo hi vaig una mica amb l'excusa d'aquesta, que això està molt bé perquè jo m'apunto, com a excusa per anar, jo m'apunto a un taller d'una setmana que es diu com escriure el millor primer capítol de la teva novel·la. Cosa que jo a Iowa em peto, perquè he fet un primer capítol que no d'allò. Però bueno, és igual. I llavors em quedo allà amb la idea d'escriure, però no escric. Passejo i vagarejo.
Clar, però és que estàs descrivint la Ruth.
Sí.
I la Ruth va a Iowa, sí. No? Sí. Muda a passar un estiu...
Sí. Sí.
Però veus que, clar, allò no és ben bé un viatge d'oci o de turisme, no? Que va trobar-se a si mateixa. O sigui, tu ja vas fer el camí que ha fet la Ruth, diguéssim.
Ostres, saps que ho acabes de verbalitzar? Sí, doncs sí. Tothom em diu, però això és ficció. I jo dic, no, però és que és ficció. Però és que de la manera que ho has dit ara, sí, té un punt... Té un punt d'autoconeixement, aquest viatge, perquè per mi és la primera vegada que m'enfronto també a l'escriptura com una cosa... que em crec que puc fer. Llavors, de fet, la meva frustració és quan arribo allà i veig que no.
Que no pots escriure, no?
Exacte. Que no és tant el bloqueig aquest famós que diuen, perquè ja em surten moltes coses. De fet, jo tinc molt material del que escric allà, però són guixarades, són, no és allò... El primer dia que arribo allà omplo tota la casa de pòstits, no? Capítols, passarà això, passarà l'altre.
La mente maravillosa,
això és molt
eh?
De pel·lícula, també.
És totalment fals, no funciona, és una mentida, però és que la mentida és l'altre tema que també surt a Iowa, perquè sí? Jo d'aquest viatge em faig una mentida. És a dir, jo em venc de cara a tothom, als meus pares, als amics, a la feina, doncs que estic allà efervescent, no? A nivell literari, en tots els sentits.
Hola, tota la família ara mateix.
I totes les xarxes socials van plenes de jo és tot una pose.
Yeah.
en realitat és un viatge lleugerament miserable.
El de la Ruth també ho és, clar.
Pues, però poder, llavors, per això, quan jo torno a Barcelona, que torno al setembre, escric el gran gruix del que és Iowa avui, l'escric des del setembre del 2015 al setembre del 2016. Doncs, bueno, potser és això, no? Que l'experiència mentre soc allà em sembla que estic perdent el temps inútilment i que què he vingut a fer i a confrontar-me una mica amb la meva escriptura. I, en canvi, doncs, perquè llavors, perdona, estic a Iowa City, però també vagarejo per molts pobles. A mi hi ha un tema del meu neguit literari que passa molt en pobles, o sigui, m'agraden molt els pobles nord-americans de sempre, eh?
L'Amèrica profunda,
L'Amèrica
no?
profunda, sí, no? però sobretot...
On desquartitzen gent i aquestes coses.
De fet, he estat a punt de morir uns quants cops en aquests... Avui
perfecte.
En parlava...
Sí.
No diguis això.
Tinc una amiga que va estar a Texas una temporada i te'n podria explicar moltes d'aquestes.
Jo vaig estar a Texas i Louisiana i no he estat mai tan a prop de la mort com en un parc d'atraccions abandonat.
Què dius?
Sí, a Louisiana.
Allà tothom té escopetes.
Clar,
i...
és que no n'ets conscient. Allà, eh? Llavors, jo soc molt d'anar... Sempre feia, com es diu això, urbex, no? Exploració urbana, i m'agradava molt entrar a llocs abandonats. I quan vaig anar a Texas i Louisiana, anava jo molt amb aquesta idea, i allà hi ha a un dels parcs d'atraccions Six Flags més grans abandonat des del Katrina. I jo anava allà directe. Però clar, allà és això, et pot sortir qualsevol amb un rifle o amb una escopeta, i ens va sortir... Bueno, sí, és una experiència... Sí,
quin mal,
horrorosa.
Quin mal rotllo.
Sí, sí. Doncs aquest mal rotllo tota la novel·la.
Quina meravella, eh?
Com a resum.
Clar, parlàvem dels teus relats, els que ja hem llegit, no? I tot i que Iowa és un gènere diferent, no arriba a ser fantàstic, però sí que està molt als mars, és molt alternatiu, sí que hi ha un tret en comú que... Intentaré no fer spoilers, però que tot vertebra també entre les relacions entre mares i fills, no? O sigui, mares i filles, en aquest cas. No sé si creus també que a vegades no som prou conscients de l'empremta que té la nostra infantesa o el que ens han transmès les nostres mares quan parlen amb nosaltres o quan ens tracten o quan no ens parlen fins i tot de certes coses i que fa que això s'acabi convertint en el que serem l'endemà, diguéssim.
Sí, jo t'haig de dir també que hi arribo d'una manera com molt, molt natural i poc buscada, eh? És a dir, hi ha un punt que ara, quan ja porto unes quantes coses escrites, em giro i dic, sempre les meves protagonistes sempre són dones i sempre hi ha un tema, no?, difícilment... Crec que, de fet, el de Barcelona... O sigui, no, Barcelona 2059, clar, és una relació mare i filla.
També mare i filla, sí.
En tots.
I amb unes mares una mica absents, no?, que no s'han volgut tampoc implicar molt amb la filla, que no se l'acaben d'estimar, que no se l'acaben de creure, no?
Per mi el tema, sobretot, són mares que no volien ser mares. O mares que s'hi han vist abocades sense poder triar, o, no? Per mi aquest és un temàs, vull dir, què passa, no? Quan tu et trobes amb una cosa que no vols però que és per tota la vida, quin tipus de vincle i generes, llavors què li passes a aquella persona? Iowa és sobre l'herència en aquest sentit, no? Sobre el que em portem a dins.
I clar, més tu ets mare, vull dir que...
Sí, però és que precisament, quan jo me'n vaig a Iowa...
No vull fer masses paral·lelismes amb la Ruth, però
quan me'n vaig a Iowa, una de les coses que també s'aclareix en la meva ment, com de cop, jo quan vaig a Iowa, que tinc 31, 32? 32, em sembla. Decideixo que vull ser mare, que fins al moment no ho tenia clar. Saps? Era sempre com, bueno, sí, però no ho sé. I llavors aquell estiu, poder d'aquí l'autoconeixement, dic, ai, doncs sí. Llavors, tot el que tinc... De moment no he escrit cap història amb la meva experiència de ser mare, de nens petits, no. Tot és com previ al moment de decidir o al moment en què t'estàs embarassat, etc.
Suposo perquè quan ja tens el nen, el marrón ja està allà, no? Clar. Karen, i l'has d'afrontar i l'has de criar.
No ho saps prou, Karen.
No, clar, jo m'ho imagino, perquè jo soc d'aquelles no mares, no? De dir, jo no vull tenir fills i a mi em faria pànic, no?, tenir fills. Llavors, suposo que el moment aquest previ és el que fa més por, perquè un moment, un cop ja ho tens, aquella persona ja existeix,
ja
no?
Ja t'has d'enfrontar la situació, no?
Clar, no li donaràs l'esquena, no, al teu fill? Vull dir, no, que al final...
No. Bueno, no li dones l'esquena, però jo em pregunto què passa si li dones l'esquena, saps? I què passa si no hi ha aquest amor maternal i no hi és, i llavors per circumstàncies de la vida, o sigui, no abandones, però abandones, o sigui, negligeixes. I hi ha força casos, bueno, per no dir moltíssims, dels nostres voltants de famílies així. Aleshores, el que passa és que, si tu dius... o sigui, no sé per què és un tema recurrent en mi, ¿vale? Perquè jo crec que vaig molt lluny de la meva realitat per tractar temes que em toquen, no? Mm-hmm. Però en el sentit de, no, jo he tingut una infància feliç, una família molt estructurada, molt funcional, i també la tinc jo ara, però me'n vaig lluny per venir cap a mi. Mm-hmm. M'explico?
Sí. Mm-hmm.
Llavors, si la Ruth no, en aquest sentit, és estar a quilòmetres de distància de la infància que hagués pogut tenir jo, la Ruth ha crescut a base de batzegades, de cops, mm-hmm. de frecs, de coses que es trenquen. Jo, en aquest sentit, no, però sí que és veritat que hi ha un punt que ens trobem, no?, la meitat, i és, mm-hmm. i és en moltes de les reflexions de fons que hi ha.
Parles de coses que es trenquen, apareixen diferents personatges, tots dones, i tots estan marcats pel dolor, pel patiment, cada una amb el seu tipus de patiment i cada una amb la seva història, el seu bagatge. No sé si creus que volies plasmar també que al final el que ens uneix a tots és que tots hem tingut alguna experiència negativa que hem hagut de travessar, encara que sigui doncs, una experiència diferent en cada cas, no?
El trauma, el poder del trauma, ho vulguem o no, i on passa el creixement, on hi ha aquell moment en què passes com a una fase més, no? En quin moment tu creixes? I molts cops, ho vulguem o no, és per traumes, i és per hòsties, per cops, per batzegades. El que passa que en el cas de la Ruth, aquests cops quasi bé sempre li venen...
De la mateixa font.
Sí, de la mateixa font. I això jo crec que és el que acaba suposant doncs, un desgast tan, tan gran. En la vida jo crec que tots, qui més qui menys, un amic, una parella, un professor, no? Et van constituint també a base d'aquests traumes.
Mm-hmm. Una pregunta que tenia aquí, però que l'has anat apuntant, no? Era que la Ruth va a Iowa per solucionar-se un problema a si mateixa, per entendre's, per aclarir-se, per recuperar paraules, però al final tot això ho aconsegueix sense sortir de l'hotel. Per tant, els viatges al final són més interiors que exteriors, no? Vull dir, no cal anar a Iowa, no?
Aquest és el gran... Per mi és el germen de tot plegat, no? A què li diem viatge? És a dir, en aquest sentit, Iowa és zero original, perquè el viatge en la literatura jo crec que és l'element més fet
més
i refet
no?
i recurrent. I a mi només em serveix com a excusa. Igual que el fantàstic, que aquí també em serveix com a excusa on recrear un món interior, on recrear on anem a encarar les pors, no? Quina forma tenen les nostres pors i com les encarem? Les encarem des d'un ús de la raó, sempre al 100%, purament realista, o les encarem des del seu nivell, que és el nivell de l'irracional, que és el nivell de les coses que no s'acaben d'entendre o no s'acaben d'explicar. Hi ha gent que m'han fet una lectura que, no, hi ha molta gent de, ai, això sembla Lynch, no? És molt lynchià, és una pel·li de Lynch. Per què? Perquè hi ha molta cosa que poder no necessàriament, o sigui, és versemblant, però no encaixa, no? Grinyola. Mm-hmm. Per mi això, aquest mecanisme, és el que a mi em diu la por, i la meva manera d'enfrontar-me a la por també és des d'aquí, no és des del realisme ni des de la raó. És des de vaig intentar entendre't sense entendre't.
De fet, avui parlàvem d'Iowa en un altre context fora del quimèric, i una de les coses que dèiem era hi haurà lectors que hi haurà moments que diran no estic entenent, m'he perdut alguna cosa, i aquella por de no estar entenent el que s'està llegint, però és que al final Iowa és com un trajecte
total.
Que dèiem que no cal entendre-ho tot, i de fet no cal ni tan sols entendre res, vull dir, simplement entrar, deixar-se portar fins que s'arriba a un final en què sí que s'explica, en què s'entén tot, no? Que al final potser és una preocupació, no? També per l'actor, el sí. Trobar-se a mig camí i dir, ai, on va això? No ho estic entenent, no estic a l'altura.
És que ho has dit molt bé amb el trajecte. Per mi, Iowa és una novel·la de viatges en el sentit que hi ha un viatge principal, que és un present, on tenim a la Ruth, que marxa de Barcelona i se'n va a Iowa. Tenim uns quants viatges al passat, no? Viatges en el temps, en un passat no super recent, però que és la infantesa de la Ruth, i uns viatges en un passat encara més remot. I en tot aquest espectre hi ha un viatge principal, que és el del lector, no? Hi ha gent que també em diu, ara provaré llegir-me'l amb un ordre diferent al que proposes. I em sembla interessant, però jo el trajecte que proposo és aquest, i el proposo per uns motius, no? Jo no crec que Iowa no s'entengui. El que passa, és a dir, no crec que hi hagi algun lector que digui ara que per què, on t'estic? Sí, les habitacions del motel muten, canvien, varien.
I les dones arriben i se'n van sense...
I se'n van.
No?
Òbviament, sí, és cert. Hi ha aquest punt d'enigma. Però que és buscat i és volgut. I això una mica, quan el lector, hi haurà de molts tipus de lectors, però si el lector compra l'enigma, llavors entrarà en aquest joc. Però l'únic... No problema, no m'agrada dir problema. Però l'única cosa que sí que pot suposar més obstacle, i això no sé, Karen, tu que te l'has llegit també, què opines, però és que alhora, en tots aquests viatges i en tot aquest trajecte que jo proposo, hi ha un element que per mi és fonamental, que és la forma, no? És l'estil, és la prosa i és el...
És un llenguatge poètic, a més recuperes moltes paraules que no s'utilitzen gaire, no? Que és com obrir un diccionari i anar posant les paraules allà i és la mateixa sonoritat de les paraules. També parlàvem d'això, no? De dir, hi ha paraules que no coneixem, però que aquella sonoritat i estar en aquell lloc concret et transmet alguna cosa que se suposa que és el que està rebent la Ruth també amb aquella paraula, no?
Clar, total. Llavors, és molt intencional. Jo no és que ara hagi d'escriure sempre així, qualsevol cosa així, però en aquest moment, a més, l'estil, per exemple, entre els capítols dels viatges del passat, diguéssim, és diferent. Però allà estem en un present, molt present, de la Ruth, que ens explica la Ruth des del seu cap, sense parlar. Llavors, no és que sigui un monòleg a lo James Joyce, Ulisses, és un monòleg molt construït, però sí que és cert que poder, ja, hi ha gent que diu, ai, és que fas tant jocs de paraules lingüístics que em fixo més en els jocs que en la trama, val? Però bueno, per mi la prosa és part de la història o fa la història o constitueix la història.
Aquestes paraules les vaig agafar com quan llegeixes un poema, que sí, és... Vull que em ressonin dintre, no? Que facin una música, però tampoc he entrat paraula per paraula a buscar diccionari, no? Jo crec que és més... Deixa't portar per aquestes paraules, perquè al final, si la Ruth les està dient, també és que aquella paraula li està abocant una cosa, no té per què ser literal, no?
En absolut, al contrari. Vull dir, és un ritme, eh? És una cadència, és un estat, sobretot, és un estat mental.
I hi ha una altra qüestió que també l'has anomenat, que és el tema de la mentida.
Sí.
Si la Ruth se'ns presenta a nosaltres com a lectors, com sóc una persona mentidera, perquè a la persona que he deixat a casa li he mentit, tu no saps en com l'ha mentit, però al final en aquesta evolució veus que ella també s'està mentint en moltes coses. Llavors, no sé si el que volies dir també és que les mentides comencen en un mateix i és el que nosaltres ens narrem i ens expliquem i que el que surt fora al final només és una gota més d'un got sencer, no?
Totalment. A veure, a la Ruth li passa una cosa. Ella ha crescut amb una dona que no l'estima i que a sobre és una dona que d'alguna manera li ve a dir que les nenes bones van al cel però que les dolentes van a tot arreu i que ella ha voltat per tot arreu perquè ella el que vol és veure món. I, per tant, més val ser dolent, no? I ser dolent, en el cap d'aquesta dona, passa per dir mentides, per no dir la veritat, bla, bla, bla. Llavors, la Ruth, ella es pensa que això ho porta dins genèticament, no? De dir una mica, he mamat això, això és el que he mamat. Però la gran cosa d'Iowa és que la mentida la governa ella. Ella governa la mentida. És a dir, ella és molt conscient, al final, de quines mentides comencen en ella i de com s'enganya i de com es deixa enganyar i de quin discurs surt de la seva boca per fer creure als altres que no, no?
És que, clar, al final és molt més important les mentides que s'ha dit ella tota la vida,
tota la vida.
Que les que li ha dit a tota la persona la que s'ha quedat a casa.
Tota la vida. No, clar, ella...
Aquelles serien les de menys, no? Jo fins i tot m'havia imaginat una història concreta amb aquella persona quan en veritat la mentida és tota seva. No té res a veure amb aquella persona que s'ha quedat a casa.
No, és que la mentida és d'ella. És com ella ha venut. Bueno, ella, com s'ha cregut ella mateixa. Jo quan amb una primeríssima versió d'Iowa, Frankville, el poble on va petar la ruta Iowa, era com una mena d'utopia de la veritat molt més exagerada, no? On aquesta figura del gelater, que és un gelater de 80 anys, que aquest és un personatge que vaig conèixer a Iowa.
Sí?
Sí. Existeix.
Tot un personatge, eh?
Tot un personatge. No era gelater el que vaig conèixer jo, tenia com una botiga de queviures, però és que era autèntic. Llavors l'havia de posar allà. Doncs era com molt més extrem, no? L'utopia de la veritat, fins i tot hi era un poble on hi havia un xèrif de la veritat que controlava que no diguessis mentides, etc. I quan ho feia, quan escrivia tota aquella història paral·lela, que quasi bé eren com, no sé, 50 pàgines de com era aquest poble, jo em comptava a mi mateixa quantes mentides deia al dia. Ah. Duia una mena de registre.
Quin estrès.
Però la cosa,
clar, llavors
se
n'adones que són moltes, no?
Quina era la mitjana?
Jo crec que 2-3.
Ostres.
Jolín, em sembla poc, eh?
És molt poc, eh?
Unes 15.
Jo per lo menys 60.
El titular de l'entrevista és que la Roser és una persona sincera.
Ui, jo sóc molt transparent i molt directa i molt sincera. Però a l'època pensava, a veure quantes mentides... I les duia allà en un recompte. De fet, només no em deia els diumenges que no parlava amb ningú, que estava com aïllada.
El diumenge és el dia del senyor, eh?
Això estava pensant. Pensava que diries, no. En plan, és que és el dia del senyor. No. I clar, seria molt irrespectuós.
Home, clar.
Res més lluny de la realitat. No, acostumaven els dies que tenia ressaca i no veia ningú, bàsicament. No us enganyaré. Però, veus, no diré mentida. Però, no, però em refereixo que llavors acabava la conclusió que òbviament, mentides, eh? Vull dir, aquí estem posant en un sac enorme, eh? Des de he llegit el mail a... Sí, ja. M'agrada molt el teu llibre.
Sí, vas molt guapa. Et queda exacte, molt bé aquest
vestit. Exacte. A coses més profundes. Llavors, òbviament, el tema més profund per mi és l'autoengany, no? I és el que em fem amb això. I en el cas de la Ruth, és precisament... Ella juga molt amb el necessito trobar les paraules,
sí,
no? Acaba sent això, acaba sent afronta el que tu has creat, aquest monstre mateix que has creat tu mateixa, no? Llavors afronta'l.
Que, doncs, fins que no tens les paraules no li pots posar nom, no? Vull dir, no,
però
no.
Perquè és por el que té. Mm-hmm. En realitat tot s'acaba resumint amb té pànic, està davant... Si nosaltres podem anar tirant amb... Ella podia anar tirant amb aquesta vida... Si no fos perquè hi ha una decisió vital que l'empenya a l'abisme. I aquest abisme és... qui sóc? Què n'he fet jo de qui sóc i de com m'explico? No, ella, al moment, ja molt aviat en el relat, a la I, ella parla molt d'identitat, no? I la identitat com a construcció, no? I diu alguna cosa com els fonaments de mentides, no? I llavors hi ha els adjectius de decoració. Llavors, es tracta de que aquests adjectius que ella s'ha adjectivat tota la vida per explicar-se, posar-los-hi les paraules que pertoquen.
Mm-hmm. I ja, per últim, preguntar-te el tema de les dones. Tots els teus personatges són dones, en diferents edats, en diferents moments de la vida, i totes, doncs, dèiem abans, no tenen uns traumes, s'enfronten a una sèrie de problemes, de decisions. Creus que les dones acabem acumulant una càrrega més gran? O simplement és el procés de dir jo sóc dona i és el que he vist des de dintre?
És que no ho tinc gaire treballat, no ho tinc gaire elaborat. És a dir, jo no sé com a espècie...
És que amb el psicòleg encara no m'ha arribat a aquest punt.
Exacte. No sé com a espècie humana si puc quantificar què carrega més qui. Jo el que sí que puc quantificar és a nivell, doncs, de precisament del que parlàvem, de les decisions que envolten el tenir descendència, no? Clar. Això sí.
Això és més nostre.
Això és més nostre i és més nostre a nivell molt físic, que en Iowa també hi ha... L'altre dia no sé qui m'ho deia, que em sembla que la presentació de Barcelona amb en Borja Bagunyà i en Jordi Benavente, que en Borja em deia... Els cossos de les dones són els únics que els hi passen coses a Iowa. Els dels homes o estan difuminats o dibuixats, però no... És veritat, estan sempre quiets, no? I els cossos que jo faig patir, els cossos que vomiten, els cossos que tenen... Que gaudeixen o no gaudeixen del sexe, els cossos que tenen ferides, són els cossos de les dones. Llavors va molt per aquesta càrrega física, que jo sí que associo moltíssim, o sigui, tot el tema d'un embaràs o fins i tot del no embaràs, és molt físic, vale? Hi ha una part molt física. Mm. I després hi ha tota una càrrega mental, sobretot, que és això, que és Iowa, de què traspassem, no? Què traspassem? Des del mateix moment en què et quedes embarassada, et diuen tant tu amb el que tens a la panxa i com estàs tu de nervis perquè li traspasses, no?
Que estrès.
I també quan no tens fills i quan no tens aquest embaràs, sigui molt, més o menys desitjat, tot va al teu cap, no? És que, clar, és que si no t'hi quedes és perquè tu no... El teu cap no està a lloc.
Que això és horrible.
És horrorós.
Si tota la responsabilitat és nostra, clar. Sigui en un sentit o en un altre, per bé o per mal.
Aleshores, no? ella està carregada de totes... I totes les dones que la travessen, perquè són fantasmes, en realitat, o sigui, és tot molt fantasmagòric, no? Són dones, perquè dic que la travessen quasi bé físicament, no? Són dones que arrosseguen aquestes cadenes, més o menys metafòriques, d'una càrrega, de ser qui són.
M'has deixat sense paraules.
Una mica, la veritat.
Se'ns acaba el temps, però bé, només agrair-te, Roser, que hagis vingut, que hagis tret Iowa,
a
Iowa, i
vosaltres.
Esperem a veure quan arriba el teu nou títol. Ja t'estem posant pressió, ja ho sé, que acaba de sortir a Iowa, però ja volem saber
no,
més.
No, és que de fet, Iowa, no, jo no sabia que seria la primera novel·la, perquè la vaig escriure i la vaig deixar tancada. Mm. I llavors vaig començar el que és, provisionalment és l'amiga, que de fet va de bracet d'Iowa, o sigui, van de la maneta d'Iowa. Mm. Llavors, no sé, això encara estic en allò.
Estarem pendents d'aquesta amiga. Moltes gràcies, Roser, per passar pel Quimèric.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, aquesta prèvia de Sant Jordi. Tornem la setmana que ve amb un especial Sant Jordi, en aquest cas sí, des del carrer, a peu de taula de signatures de Gigameix. No us ho perdeu, que vagi molt bé.